Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat, tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.
Bé, un dijous més estem en Ser Història Maestrat i anem a saludar a David Gómez de Mora, que ens porta noves històries en referents i nous temes referents a la història, valga l'expressió. En fi, nous episodis dins d'aquesta interessant sèrie que sabem que té molts de seguidors tant a través de les nostres zones en la emissió en directe o en streaming, com també després en el podcast que podeu trobar en sermaestrat.com o en el Facebook o també en el Instagram de la casa. David, bon dia, com estem?
Hola, bon dia, Julio, molt bé.
Bueno, què ens porta en esta jornada? Què ens porta aquesta setmana, avui, aquest dijous, dia 20 d'abril?
Bé, avui anem a parlar, seguint una mica en la línia de la vida rural que hem estat comentant en estos últims programes, doncs sí. Dedicamos una miqueta a lo que era el pasturatge i la cria d'animals en les llars del camp.
Molt bé. Bueno, algo que quasi està perdut ja, perquè de llars al camp n'hi queden poques. Ens hem convertit en una societat urbana, malauradament. Veurem si tindrem que tornar atrás a la vista de com està la situació, la manca de pluja, etc. Bueno, pues, sí. Anem allà, quan vulgui.
Bé, comentar doncs, que la cura dels animals era un d'aquells oficis sacrificats que antany, cada vegada, com veiem, s'han anat perdent en el pas dels temps, val? Perquè això és una qüestió que, com bé comentaves ara, en el segle XXI ja és com una cosa del passat, però que fins a no fa tant de temps ho tenia molt present, malgrat que la toponímia local encara ens recorda la importància que el pasturatge ha tingut en les nostres terres. Avui, més aviat, aquesta professió ha anat quedant relegada a un fet quasi com anecdòtic, però que cal remarcar. Quan parlem de pasturatge, també avui m'agradaria incidir de lo que era la cria dels animals dins de les llars, és a dir, una miqueta el que és el ramat, però després també el que serien els corrals i que estaven quasi com una part més de les cases en el camp.
I tant.
Populars sempre han sigut els ramats de cabres, els quals, per norma general, solien donar molt mal de caps als pastors, perquè, com en recorda el refraner, la cabra sempre tira cap a la muntanya i costa de mantindre-la controlada. Dir que molts ramaders i masovers reconeixien que la producció de llet d'aquest animal sempre era una cosa segura, ja que la de l'ovella, malgrat ser millor, sempre que l'animal tenia corders, aquesta anava destinada per a la seva cria. A més, per exemple, en les cabres, això ho sabem, però els pastors servien com a guia perquè aquestes es movien molt més que les ovelles, per la qual cosa portar unes quantes amb les ovelles sempre agilitzava el trànsit de tot el ramat. Igualment, hem de recordar el paper que realitza cadascun d'aquests animals que hi ha dins del ramat, valgui com per exemple les ovelles manses i que són aquelles que sempre són les que veurem darrere del pastor. No obstant això, la presència del gos era fonamental perquè el bestiar poguera emportar-se amb major facilitat, obeint a les ordres a través de xiulades, crits, gestos en els quals se conduïa el gurís del ramat i fins i tot, si feia falta, aquell animal podia plantar cara als llops. Parlem ja com a mínim del segle XIX, en una època en la que aquest animal, com dic, era un perill i la seva presència està documentada per tot el nostre territori i que, com dic, segles enrere tenia acoquinats els nostres bestiars. De la llana de les ovelles, antigament es podia treure algun benefici econòmic, a més d'emprar-se aquesta per a realitzar matalassos. Els excrements inclòs que es generaven en els corrals eren barrejats amb palla, aprofitant-se com un fertilitzant, és a dir, no se deixava res. Tot s'intentava aprofitar. Igual d'important era disposar de sal, perquè, com sabem, aquest és un complement alimentós indispensable en la dieta d'aquests animals, distribuint-se en pessebres o zones d'explotació, on el bestiar, com els animals amb els quals es treballava, acudia a llepar-les perquè, al final, són una font d'aliment. Els pastors s'havien de valdre de bastons, així com també d'una bona punteria, perquè en moltes ocasions era necessari llançar pedres per a indicar-li al ramat que no havia d'allunyar-se o inclús per a fer front a algun animal que atacava allí a tot el que era el ramat. Les ovelles, per a no confondre's amb les altres bestiars, s'havien de marcar-se amb un distintiu, que solia ser un símbol o les inicials del propietari, havent-hi diferents maneres, com veurem amb els talls que sobre la llana es feien amb tisores o en zones com la punta de l'orella. La navalla era una eina també fonamental per al pastor, ja que amb aquesta podia intervindre sobre l'animal quan aquest quedava ferit per a sanar el mal o fins i tot arribar a obrir una picada i succionar el verí per a que així escopir-lo, si en aquest cas, per exemple, havia estat atacat per un escorpí. Es deia que determinats objectes podien servir com a amulets per a protegir-se de danys externs. Aquí hi havia molta mania, molta creença. Així doncs, per a evitar la caiguda de jams, es creia que portant pedres foradades s'evitava ser alcançat per un raig. Aquesta creença s'arribava a estendre fins a les cases, on les pedres perforades custodiaven moltes de les parts interiors de les llars, tot, com dic, per a protegir tant els seus inquilins com els animals que hi hagueren en aquell lloc. Aquestes solien recol·lectar-se del camp, per la qual cosa, quan la capritxosa erosió els havia donat aquella forma, el llaurador o el pastor se l'emportava amb si. També es deia que protegien inclús de malalties els animals de la cabanya, d'ací l'interès moltes vegades per portar-les damunt dins del sarró. Una cosa semblant ocorria amb el que es denominaven com les pedres de llamp i que eren en realitat destrals neolítiques que per desconeixement es recollien i en aquest cas doncs, els donava també aquesta funcionalitat molt pareguda a la que hem comentat abans de no ser alcançat per un raig i de protegir el ramat i el pastor d'una tormenta imprevista enmig del territori. Els pastors aprofitaven les seues caminades per a buscar altres recursos, com succeïa amb els caragols, i que després de les precipitacions afloraven en abundància, sent molt preades les vaquetes, les quals, com veurem, la seva població s'ha reduït dràsticament per una sèrie de factors, com la seva recol·lecció massiva, així com una introducció dels productes fitosanitaris, especialment en zones de regadiu, que han afectat severament a la seva espècie. Per a l'emmagatzematge d'aquest animal s'emprava la caracolera, la qual era una peça d'espart foradat en la qual aquest gasteròpode es conservava viu fins al moment de ser cuinat. De la mateixa forma, quan se feien aquestes sortides pel camp, quan se treballava, la recol·lecció de rovellons, si era l'època, era una altra de les tasques que entretenia els pastors arribada a l'estació de la tardor. Per això s'havien de donar una sèrie de condicions meteorològiques que propiciaren la seva afluència. Així doncs, si l'agost havia sigut plujós, sempre ja s'ha dit en les nostres terres que existia majors garanties de la presència de bolets en aquest cas. Igualment, la caiguda de calamars en les primeres setmanes de setembre sempre es deia que era una altra garantia d'una bona temporada per a la seva col·lecta. Després, pel que fa a lo que serien els animals ja annexes en el sentit del corral a la llar del camp, hem de dir que en el món dels masovers hi han hagut moltes construccions que complementàries han permès doncs, salvaguardar i acollir coloms, conills o gallines i que resultaven en aquest cas importants però no ens ho podem imaginar dins de la dieta familiar, ja que no hi havia supermercats com avui. Cert és que a vegades per als animals de menor grandària en els masos veurem com aquests arribaven a ser distribuïts dins de les mateixes dependències de l'habitatge principal, en una part concreta, perquè no eren pocs els problemes que les raboses podien arribar a produir si aquests eren vist per aquests animals. Per norma general, en aquelles cases i masies de camp, on es feia una vida permanent, no podien faltar els galliners. La cria d'aquest animal aportava un element nutricional important en la vida d'aquelles persones i en els corrals també hi ha que dir-ho, a més de gallines i galls, hi havien ànecs, conills i oques que de la mateixa forma eren cuidats pels llauradors. Es deia que els ous embolicats en drap eren també elements emprats en la medicina popular, així com portadors de determinades facultats i poders en dates concretes del calendari. És a dir, hi havia molta mania, molta superxeria. No hi ha dubte que els ous que posaven les gallines eren una font d'aliment gràcies a la qual podia nodrir-se tota una família, d'ací la importància de tindre aquest animal sempre ben cuidat i vigilat, perquè, com hem dit, no oblidem que quan els pobles aquest recurs escassejava, no eren pocs els veïns i compradors que acudien fins a les masies o cases de camp, bé per a obtindre'ls a canvi d'un pagament o també com a un producte, en aquest cas, que poder consumir. En aquest cas, aquest animal, com diem, com sabem, es podia sacrificar i consumir-se en un plat molt valorat l'arròs amb gallina, on s'aprofitava la major part de l'animal. Pel que fa al món de les creences populars, es deia que les gallines, a més d'advertir de la mort dins de l'habitatge quan arribava la festivitat de Tots Sants, perquè s'entenia que si cantava com un gall algun dels seus cuidadors de la casa podia morir, s'arribava per aquest motiu a executar al dia següent. Això ho sabem, en moltes regions d'Espanya se feia perquè d'aquesta manera se cancel·lava, s'anul·lava aquella profecia. Veurem que també aquest era emprat com a indicador meteorològic, perquè es deia que si es revolcava massa pel sol era anunci de pluja. Bé, ja també per a concloure i no extendre'm més, cal dir que a la fi de l'hivern era normal que els caçadors realitzaren batudes per a gestionar les poblacions de raboses, un acte molt celebrat en aquells temps, ja que la seva labor de gestió cinegètica gaudia d'una enorme acceptació, fins al punt que hi havia qui més havia caçat, val? Era, pues, anem a dir, quasi com premiat, felicitat pels veïns, pels amics, mostrant-se les pells i cues de cada exemplar amb molt d'orgull, perquè va haver-hi un període de temps en el qual s'arribava a bonificar inclòs a les persones que intervenien en aquestes batudes. És a dir, això no hi ha que anar molt lluny en el temps, però clar, eren societats que depenien dels animals.
Bueno, interessantíssim, no? Tot el que ens ha explicat en David, costums i tradicions, en definitiva, forma de vida que molta gent, moltíssima gent, si no recorre als llibres i si no recorre a documents, doncs pràcticament ja és impossible conèixer-los, perquè ja no queda molta gent que hagi viscut d'aquesta manera. Si és que queda algú, no? Ha de ser persones molt, molt majors i que haguem viscut en aquest entorn. I no n'hi ha massa, no, David? La veritat és que hi ha tot això que hagi desaparegut. Me feia gràcia el que dies de la gallina, que cantava com un gall. Jo encara ho he sentit de viva veu. Això encara ho he sentit transmetre de viva veu, no? Vaja. Però ja no és freqüent, no?
No. I és una cosa que s'està s'ha perdut per complet, això.
Sí, perquè ja no hi ha gallines dins de les cases.
Exacte.
Ni a les ciutats ni als pobles, no?
Sí, és així, però bé.
Bueno, alguna cosa més mos deixem?
Bé, encara? No, simplement, com dic en cada programa, que és important el saber d'on venim, el recordar, el mantindre viu aquests elements etnogràfics, que encara que avui només siguin un fet anecdòtic, històric, n'hi ha que tindre's presents per a moltes vegades, quan fem una recerca històrica, intentar contextualitzar moltes coses, perquè de vegades els historiadors, quan intentem a lo millor enfocar unes vivències o un anàlisi d'un període històric en una zona concreta, els documents això no mos ho diuen i ens fan obviar una realitat que és la que al final ens aproxima a com pensava i vivia aquella gent.
Que també és important el tema de com pensava, no només com vivien.
Exacte.
Sinó com pensaven.
Com pensaven,
que jo crec que era bastant diferent de com pensem ara.
Molt.
A la vista de com evoluciona la societat, a la millor s'haurà de tornar en aquell tipus de pensament que era més, a la millor, més conservacionista, bueno, més de supervivència i conservacionista, perquè a la vista de lo que, doncs, a la vista de la evolució per a preservar-nos com a espècie, no sé si no haurem de tornar a aquest tipus de pensament, no? Perquè al fi i al cap la gent després els actes que fa està en funció de lo que el seu intel·lecte primer ha dictat, no?
Completament d'acord, Julio. Aquelles persones, jo sempre ho he dit, no van xafar una universitat, no tenien una formació acadèmica, però tenien una sabidoria ancestral transmesa de l'experiència, de les vivències, i que això no s'aprèn en cap lloc. Això només se sap vivint en un lloc concret i, com dic, sobrevivint i tirant cap endavant. I això, per desgràcia, és un recurs que ara mateix s'ha perdut per complet, i per això mateix, com bé has dit tu, tenim que aprendre moltes coses d'aquelles persones que gràcies a les quals estem avui així. Si no, hauria sigut tot impossible.
Bé, doncs gràcies a David Gómez de Mora per donar-nos una nova lliçó de la història. De la història nostra passada, és a dir, no cal anar molt lluny. Tot el que ha contat també formava part del que era la vida dels nostres avantpassats directes. David, un plaer. Fins al proper programa.
Igualment.
Fins al proper dijous. Moltes gràcies.
A tu, Julio, gràcies.
Ser Maestrat et presenta un espai per a saber més sobre les nostres arrels i la nostra cultura. Ser Història Maestrat. tots els dijous a les 2:15 de la tarda, David Gómez de Mora ens parlarà sobre el passat dels nostres pobles. Ser Història Maestrat, els dijous dins de l'Oi per Oi, per a saber qui som i d'on venim.